Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
Molt bon dia. La regidora d'Esquerra, Esther Madrona, ha canviat aquest mandat, la cultura, per les carteres de cicle de vida, promoció de la ciutat i memòria històrica. També ha canviat de socis de govern. Tot i així, la dirigent manté que l'objectiu continua sent el mateix, el benestar de la ciutadania, encara que això a vegades pugui comportar contradiccions polítiques. Madrona aborda les noves responsabilitats des d'una visió transversal que posi les persones al centre i blindi els seus drets. Per fer-ho possible, la seva regidoria haurà de donar forma a aquest mandat a l'actualització dels plans estratègics d'infància i joventut, a la creació d'un mapa de memòria històrica i a una estratègia per donar a conèixer el patrimoni cultural, comercial i de restauració. De tots aquests projectes ha parlat en una entrevista a Cugat Mèdia, a la qual també avança que serà la presidenta del nou Consell de Barri del Centre. La Maria Casanova, veïna de Sant Cugat, quan va fer 20 anys, va descobrir que una branca llunyana de la seva família estava relacionada amb l'estrella de Hollywood Rita Hayworth. Concretament, el seu besavi era cosí del pare de l'estrella de Hollywood, Eduardo Cancino, els dos nascuts a Sevilla. Un va marxar a triomfar als Estats Units i l'altre va venir cap a Catalunya. Així ho ha explicat Casanova durant la presentació del llibre El Siglo, organitzada per el Tot Sant Cugat, que ha escrit Víctor Alexandre sobre la vida de Rita Hayworth, que en realitat es deia Margarita Cancino Hayworth. Jo no volia ser Rita Hayworth, és el títol del llibre. L'inici del curs escolar 2024-2025 serà dilluns 9 de setembre per infantil, primària i ESO i acabarà divendres 20 de juny. La data implica endarrerir el començament respecte al curs actual, que va arrencar el 6 de setembre, el quart dia laborable de setembre. De moment, la conselleria ja no utilitzarà més aquest criteri que es va aplicar l'any passat, però ha avançat que tampoc es tornarà a iniciar el curs després de la diada. Per als estudis postobligatoris, com el de batxillerat i formació professional, el curs començarà el 12 de setembre, mentre que per als estudis superiors serà el 19. L'Ajuntament de Sant Cugat ja ha obert el termini perquè les entitats proposin activitats per la propera Festa Major, que se celebrarà a finals del mes de juny de 2024. Les entitats santcugatenques i els grups de música de la ciutat que hi vulguin participar ja poden omplir el formulari fins al 4 de març. A la inscripció cal indicar el nom, les dades bàsiques de l'entitat i la tipologia i descripció de l'acte que es vol organitzar. Tota la informació la tens a cugat.cat.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
Senyores i senyors, les 12 del migdia, hora de l'Àngelus, i amb tots vostès, converses consentides. Un espai obert a tothom amb el consentiment, o no, de la respectable audiència de Ràdio Sant Cugat. Un espai radiofònic on hi cap tot tipus de converses. Parlarem de tot i més, i amb alguna més, que hom anomena forces vives. Amb Rogeli Padró, Toni Samsó i Alba Roda.
Crec que hauria d'haver canviat aquesta entrada per dir les forces vives de Sant Cugat. Avui, els entrevistadors entrevistats per Jessica Sotodosos. Avui, senyores i senyors, tinc jo el poder d'aquest Converses Consentides.
Avui només?
Què tal?
Ja avui només? Ja veurem fins quan arriba aquest poder.
Que bé.
Recordem que aquesta setmana estem celebrant a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, el Dia Mundial de la Ràdio, que es commemora el 13 de febrer i el centenari de la ràdio a Catalunya, i ho fem amb una programació especial que hem fet durant aquesta setmana, i el Converses Consentides no és una excepció. Avui fem una petita bogeria. Gens descontrolades, està rient el Toni. Donem la volta al Converses Consentides tant, ell que li dic al Pablo que pagui micros i aquí no parla ningú més que jo, eh?
Ja ha sortit amb el Geri.
Ja comencem. Porteu-vos bé, estem una mica nerviosos. Som petits. Donem la volta al Converses Consentides i encara que l'Alba Roda, el Toni Ramon i el Rogeli Pedró... El Toni Samsó, perdó.
No, ja em pots dir Ramon.
Toni, he anat directe. Toni Samsó i el Rogeli Pedró parlen moltíssim als seus programes. També ho fan els seus convidats. O sigui, que jo us deixaré parlar avui. De fet, us entrevisto.
Más te vale.
Avui els escoltarem en primera persona i resoldrem tots els dubtes que tenim sobre la seva vida, la seva experiència, qui hi ha darrere d'aquelles persones que ens conviden a fer el test d'actualitat i de personatges que passen per aquí pel Converses Consentides. Jo el que haig de dir d'ells és que són persones molt liades, molt ocupades.
Estem jubilats.
Estan jubilats.
Molt liades i molt liantes.
I liantes, també. Toni Samsó, Rogeli Pedró i Alba Roda, benvinguts al Converses Consentides. Un aplaudiment.
Moltes gràcies per convidar-nos. Sempre ens ha fet gràcia venir a un programa de ràdio. Sempre.
Sí, no? La ràdio us agrada, no?
Ens atrau.
Jo recordo fa setmanes o mesos que vam dir algun dia us entrevistarem a vosaltres, recordeu?
Sí.
I l'altre dia que vam dir, fem-ho realitat, el dia... a la setmana del Dia Mundial de la Ràdio, que és el dia perfecte.
Clar, és que la negociació és tan difícil.
Sí,
per
no?
Poder venir aquí de convidats.
El catxet és alt.
El catxet, això? El catxet. Oye, hi havia un programa que es deia catxet, o una, no sé què, no? Hi havia alguna cosa de la ràdio que es deia catxet.
No ho recordo.
Hi havia una cançó que deia la ràdio, no sé de qui era. Del cantant aquell de fa 24.000 anys.
Jo us volia preguntar qui és el més gran. Ara comences a posar-te nerviós,
sí,
Rogeli, abans no ho estaves.
No, però esclar, és que em preguntaran. I no sé, jo els exàmens els feia sempre malament.
Rogeli, jo...
No provava.
Tot el que pregunti, jo, el que sempre explico, tot el que pregunti tu saps perfectament.
Ja t'ajudarem.
És la teva vida. Jo la primera pregunta que us vull fer és qui és el més gran?
Tu qui creus que és?
Tu qui creus que ets?
No, pregunto jo.
Ah, perdona.
Això sí, fora de micro, ja després
és veritat, parlem. És veritat.
Va, qui?
Jo no.
Jo tampoc.
Doncs potser ets tu la més gran.
Anem bé.
No sé, jo
però faig... direm la veritat, sóc jo.
Àlvar. Per tant, comencem per l'Àlvar, t'ho sembla?
Sí. Ui, ja podem marxar els altres.
El tema de l'edat no és...
A més, és el president per excel·lència, per tant, és un bon començament.
Doncs, com fem el programa al revés, sí. El que farem serà posar la cançó de l'Àlvar perquè ens expliqui, per començar...
Correcte.
Per què li agrada aquesta cançó, i el Pablo crec que ens la posa ara mateix.
I s'han de valorar les cançons que posin o no?
Ara, després... Tu et vols avançar tu, Toni?
Ai, és que estic...
Per aquelles oients que no estiguin acostumades a escoltar el Converses Consentides, poca gent, ja ho dic, poca gent que no escolti el Converses Consentides, els personatges, els entrevistats i entrevistades del programa poden escollir un tema que poseu al final del programa.
Sí,
sí.
I nosaltres el posem al principi.
Pel que pugui passar.
Perquè, Toni, a tu t'ha agradat aquesta cançó i crec que el Rogeli també.
També, molt.
Però l'ha escollit l'Àlvar.
No podia ser d'un altre.
De fet, el Tom Waits és per mi un dels referents de música contemporània i antiga. Vull dir, la veritat és que fa molts anys que funciona aquest xicot. I ha fet moltes músiques i cançons per altres autors, no? Però aquesta cançó té una lletra molt maca, que es diu, en el fons, no vull conèixer tant perquè no vull enamorar-me de tu. I, per tant, aquestes coses moltes vegades també m'agraden, no? Vull dir, escolta, no em vull conèixer massa perquè no em vull enamorar de tu, no em vull enamorar de les coses, no? I, per tant, és una cançó molt romàntica, és evident, però, evidentment, el Tom Waits té cançons molt guerreres i molt, molt bèsties, no? Vull dir que inclús són surrealistes moltes vegades, no? Però ella té una capacitat, important, em diu, per fer una petita mostra, aquesta, que és tan romàntica com qualsevol gambarrada que pot arribar a fer ell, no?
Perquè per tu la música és molt important, Albert.
Per mi la música és molt important, com moltes coses a la vida, evidentment, no? Però la música per mi és una de les coses, una vàlvula d'escapament, que dic jo, que cap a la llibertat, no? I, per tant, la teva creació, la teva manera de ser, i, bueno, sempre m'ha agradat, i, per tant, també sóc cantautor, vull dir, per tant, estic a l'Spotify, també, i, per tant, mira, però no per un tema de fer-ho públic, sinó per fer-ho molt íntimament i, per tant, molt per mi i per la gent que tinc al costat. Però no tinc ganes, a dir, de posar-me a cantar, a dir, doncs, professionalment, evidentment, no?
Pels que coneixem l'Àlvar, és habitual, no?, que de tant en tant enviï algun vídeo, Rogel, sí, i Toni, un vídeo al seu despatx, allà, a la guàrdia de casa, fent un tema, animant el personal, sí, sí. No? I temàtic, depenent del dia que sigui.
Sí. Jo diria de referent al Tom Waits, el vaig conèixer, va ser ell qui em va portar cap a aquest home, jo no el coneixia, i un dia no sé com va anar, i dic, ostres, i ara el poso molt, perquè jo escolto molta música, em vaig tot el dia amb els auriculars a l'orella escoltant la ràdio, quan em cansa o no m'agrada el programa poso música, i el Tom Waits és un dels que estan a la llista, sí, preferent. Sí, 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 aquest tema és molt...
Molt, sí, molt. Hi ha un tema que és un tango, que és genial, que el toca ell al piano, que realment és una cosa que es va repetint, però és un tango que realment doncs, va entrant, i bueno, és com un rebel.
A mi m'agrada molt la veu, la trobo...
Que esteu trencada,
sí, la veu trencada, excel·lent, aquesta.
I sentir la guitarra, les cordes de la guitarra, m'encanta el piano, també.
Perdoneu que ja us
estic... I a més, perdona, hi ha una cosa, que és que m'ha recordat la meva joventut alguns cops que havien fet alguna festa particular o fins i tot a la discoteca, i quan et posaven una música d'aquesta mena,
la lenta.
Escolta tu, allò...
Una escurradissa.
Esperàvem amb candeletes.
Una escurradissa.
Arrambada.
Sí, crec que aquestes coses ja no es fan, això del final de la sessió, que sigui agafats, els balls aquells agafats. Ah, però ja us he caçat, no parlarem del Tom Waits, parlarem de vosaltres, que ja m'esteu aquí enredant.
Però a mi importa, quan escolto Tom Waits, em porta directament a
l'Albert. Joventut.
No, no, a joventut, amb ell, que és jove, l'Albert és jove.
Per cert, quan us vau conèixer vosaltres, tres? No va ser a la vegada, entenc.
No, jo...
No, però ja fa com a mínim 40 anys, com a mínim.
Mira, com la ràdio.
Sí, jo el Toni el vaig conèixer que el Tovella. És que el Toni Tovella, el Toni Tovella, que no és el seu cognom, era... el crac de la botiga.
Bueno.
Jo vaig conèixer a través del Cisco.
Però és que anaves allà i et despatxava amb aquella il·lusió, amb aquella alegria, amb aquella cosa que fa que hi volguessis tornar un altre cop després d'haver comprat un producte.
És que el Toni és famós a Sant Cugat, és una força viva de Sant Cugat.
El Toni de Tovella, mare de Déu, tothom.
Qui no ha tingut una televisió venuda pel Toni?
Era el guapo del Tovella.
Sí.
Era el guapo del Tovella.
Va posar-se a dir, segueixes el guapo del
Tovella.
El que tu borre, tu bo.
No, de veritat, és que...
I l'Albert jo el vaig conèixer a la Universitat Internacional de la Pau.
A la Unipau.
D'on el seu pare doncs, va ser fundador.
També fa 40 anys.
Sí, també. I va coincidir amb la ràdio. Jo també llavors estava a la ràdio.
I que vas entrevistar l'Adolfo Pérez Esquivel.
Sí, sí. Ah, això mateix.
Sí, senyor. I el seu pare també.
I el meu pare.
El Frederic.
Sí, sí. Jo de totes maneres l'Albert el conec a través, evidentment, de la botiga, perquè tota la família ha anat passant per allà, però el conec de l'època de l'època dels Amics de Sant Cugat i tot això, que vam començar a fer coses i tal, i em vaig engrescar, i com sempre, perquè una altra cosa no tindrà l'Albert, però és engrescador, i aquí ho deixo.
És que, Déu-n'hi-do, jo tinc aquí la llista d'entitats que ha format part...
És el president per excel·lència. És el president...
Fins i tot li interessa la política. També has estat regidor de Sant Cugat.
Sí, la veritat és que estàs regidor amb molt d'honor, perquè penso que, realment, doncs, tothom de Sant Cugat hauria de passar 4 anys per la política per saber exactament de què es cou allà.
Què vas aprendre del teu pas? Va ser entre el 2007-2011.
Vaig aprendre una cosa molt important, que sóc polític, però no m'agrada fer de polític. Però sóc polític, però no m'agrada fer de polític. Per tant, fer de polític és una cosa molt, molt, molt important. i molt agosarada. Avui en dia tothom s'apunta a fer de polític amb una frivolitat brutal. I és molt difícil, és molt complicat. Jo no serveixo per ser un home de partit. Mai he sigut un home de partit. L'únic partit que vaig afiliar va ser amb Ciutadans pel Canvi, que es deia Ciutadans pel Canvi. I, per tant, vaig inclús arribar a ser president de Ciutadans pel Canvi. Per tant, però sense voler...
És un president.
Passava per allà. I dic, escolta, amb tu que parles algunes vegades... I dic, bueno. Però em vaig adonar que no serveixo. Per ser polític s'ha de tenir una certa voluntat de poder. I llavors, aquesta sensació de tenir voluntat de poder, jo la veritat és que no l'he tingut mai. No? I a partir d'aquí, doncs, dic, bueno, puc fer de polític des de la societat civil, puc parlar de política, el que sigui necessari, puc tenir criteris, així, però estar de política en un partit polític em costaria molt. Perquè unes vegades, quan estava jo de política a l'Ajuntament, donava la raó a altres partits que ho feien, que deien coses que estaven bé. I, esclar, no podia ser. Em deien els partits, no, però això no pots estar d'acord. Dic, home, no sé, en principi, doncs, era una certa contradicció. I, bueno, m'ho he passat bé per això, eh? I, a més, tinc molts amics polítics i m'ho passo bé amb ells, eh?
Vosaltres també sou homes molt coneguts aquí a Sant Cugat. Segurament que en alguna ocasió algun partit us ha dit ei, vine a la meva llista, encara que sigui independent, no us ha cridat l'atenció, no heu volgut, heu dit, va, fem-ho pel poble, per la ciutat.
A mi, gràcies a Déu, no m'ha vingut mai. Entre altres
perquè,
coses...
Gràcies a Déu, perquè si no t'haguessis dit que sí.
Bueno, perquè jo també m'agrada embolicar-me, però jo amb la política no m'hi hagués posat perquè em poso molt nerviós. És una miqueta el que diu l'Àlvar, no? Vull dir, jo fer coses i moure'm i tot això, molt bé. Però la política no, perquè has de ser d'una... Jo crec que has de ser d'una manera especial. Vull dir, has de tenir això de... ganes de...
Ambició de poder.
Sí. Ambició de poder, exacte. I després, que has de saber mentir i has de saber quedar bé amb tothom...
I has això... de justificar-te molt.
Sí, sí, tot el dia. A més, facis molt bé, per molt bé que ho facis, sempre ho faràs malament. És a dir, ja d'entrada, és una premissa doncs, que ho has de tenir clar.
Rogeli, tu sí que t'han vingut a seduir.
També, sí, dos vegades. Jo vaig treballar a l'Ajuntament 40 anys. I vaig tenir l'oportunitat de conèixer personalment a molts polítics, també el funcionament de diferents àmbits de l'Ajuntament. Perdó. I bé, jo reconec que fan una feina difícil, molt difícil, i que fan, la majoria, molt bona feina. Jo tinc un gran respecte pels polítics. I he tingut també la molt bona sort de tenir gent molt, molt potent al meu costat. Vaig treballar a Cultura gairebé 30 anys, i realment, bé, primer gent del poble, el Jordi Franquesa, el Salsigui, també, i gent d'aquí al poble, que tenien un tarannà, jo diria que una mica diferent d'ara, eh? La forma de veure les coses, la forma de veure la cultura, sobretot popular, que és la que a mi em movia molt i m'agradava molt.
I et mou, encara avui.
Sí, i que em vaig gaudir moltíssim. Durant tots aquests anys també vaig veure que realment això, com funcionava a nivell intern, eh? Tot el tema de l'Ajuntament. I no em va treure mai. Hi va haver un moment que va ser important també, que vaig canviar d'àmbit, de Cultura vaig passar a la UAC, a l'Oficina d'Atenció Ciutadana, que per cert que en aquell moment hi havia el Jordi Turull a l'Ajuntament, i ell va ser el que va promoure tot aquest canvi. I vaig dir, ostres, a mi m'encanta fer un canvi, donar una volta a tot el tema de l'atenció ciutadana, i amb la Gemma Foch, que possiblement ens estigui escoltant, Jordi Turull i uns quants més, vam dir, vinga, va, posem-nos, i a mi em va il·lusionar, tot i que jo venia d'un món absolutament diferent, i em va encantar. La part aquesta, diguéssim, més política, sí, vaig tenir alguna petició, però no em va treure mai tant, perquè a mi treballar directament amb el públic, treballar directament amb la gent, tenir un equip de treball com és, en aquest cas, els de la UAC o els de Cultura, per cert que amb el Toni també ens vam conèixer molt en l'àmbit de Cultura, Doncs,
què feia el Toni de Cultura?
A mi m'atraia. El Toni. Xerrar. El Toni estava a totes les mogudes festives
Festa Major,
de Sant Cugat.
Estava a la comissió de Festa Major.
Muntant els saraos.
Que va ser 12 anys espectaculars, esplèndids.
Per cert, mira, ara aprofitem i posem la cançó que ens ha demanat el Rogeli. La posem en primer pla i ara a veure si la sabeu reconèixer. Estàveu aquí cantant, ballant,
sí,
quines ganes de ballar.
És que és un tema que et fa moure. El que no es mogui en aquest tema, no diria que estigui
sí,
mort.
El que passa
però...
que no, era orquestada,
sí,
aquesta
sí,
cançó.
Era
no era la tenora sí,
en...
però... de l'elèctrica. Era
la
marxa.
Directe.
La marxa.
Sí,
aquesta,
sí, en directe.
Aquest tema
això,
dona
això
marxa.
Això movia estadis.
A qualsevol.
Estadis sencers.
Sí, bueno, sí, la història d'aquests és molt bona.
Sí, sí, com posaven aquesta música.
No, no. Ara no me l'expliquis la història de la companyia d'Arma, Toni.
És increïble la marxa d'aquesta gent i com vivien. Tota la filosofia.
Esteu constantment intentant enredar-me perquè no us pregunti a vosaltres.
No. Jo ja he desistit.
Ja has desistit. Després vindràs tu.
I he estat un minut sense dir res. O sigui, és molt
un minut, això. Sí, deixem parlar el Rogeli perquè sempre no me'l deixo parlar.
Va. Que és... l'home perfecte per fer el treball que feia, més que política, jo crec que, sense desmereixer els polítics, que allà la feina de cultura i la feina de
l'atenció al ciutadà...
Exacte. És fantàstic, perquè és el millor del món.
És que és un gran comunicador.
I un gran escoltador.
Jo diria que el que vam aconseguir en ambdós llocs és fer equip. I això és bàsic i el més important per treballar bé.
Jo
anava a treballar amb ganes, amb gust. M'ho passava bé, també, fins i tot tenia de tot, perquè també havia plorat a la feina, A vegades amb disgustos i amb coses, no? Però intentar fer pinya, intentar fer grup, hi ha moltes maneres. La gastronomia, per exemple, és una manera. Celebrar els aniversaris, portar el pastisset, anar a sopar junts, explicar-nos les coses. Això que estan fent ara TV3 dels CAPs, que d'entrar en tant veus... que s'agrupen, s'ajunten les infermeres, els metges i el personal...
I fan festa.
I fan una festa i parlen de les coses. Això és bàsic. És molt important. I a partir d'aquí fa que t'hi trobis bé.
Les relacions socials.
Sí.
Per cert, és un gran comunicador i també escolta molt bé característiques bàsiques per treballar a la ràdio, també, Rogeli. Va ser director d'aquesta casa.
Sí, la segona etapa.
La segona etapa, el 1989, el 30 de juny... Però tu ja havies passat.
El quarto poder.
Tu ja havies passat per Ràdio Sant Cugat abans.
La primera part, sí.
El primero.
Però llavors l'escola que estava, que jo vaig fer de mestre molts anys, també, vaig plegar i vaig dir no vull continuar, perquè no vull ser gran i mestre. Mira quines coses, perquè havia tingut una mala experiència d'infant i vaig dir, ara és el moment. I van tancar l'escola on estava, una escola, per cert, que ens portaven les filles del Serrat, per dir alguna cosa, escola molt maca, que estava molt, però es va tancar. I va ser que, en aquell moment, que el Ramon Grau i companyia, el seu germà també, i tota la... Màrius Caral,
el Josep,
i tota la companyia,
el Josep,
el Paco, tota la companyia, doncs van dir... ho tornem a arrencar,
perdona,
això.
El Paco García, era?
Sí, mm-hmm. Sí. Ho tornem a arrencar i van dir, va, te'n cuides tu. Jo aquell moment havia deixat la feina i sí, sí, vaig començar a trucar a la Maribel Cayuelas, als nostres estimats...
el Joan Fàbregas.
El Joan Fàbregas i companyia.
Prepaïssa.
Sí, i van començar a muntar els estudis, la part tècnica, sobretot el Màrius, i jo la part més de personal, no? I així vam rodar fins que vam tornar a engegar la ràdio.
Engegar aquell
sí, sí, va ser, va ser un...
Però si sí, aquesta ràdio va començar el 13 de juny de 1982, tu vas començar a Ràdio Sant Cugat el 20.
Sí, el 20 de juny del 82.
Per tant,
el primer programa
dies...
de primer programa de ràdio.
I te'n recordes del programa?
I tant, es deia Nostra Dansa.
Nostra Dansa.
Nostra
o sigui,
Dansa.
El programa que després van agafar el Pere Paissa i el Joan Fàbregas.
Ah, exacte.
Això mateix.
I després també va ser un altre programa que es deia... per aquí la meva passió per la música tradicional, que es deia Cançons, Danses i Tradicions. I aquí hi havia de tot. Hi havia connexions i a vegades trucades i informació de tot Catalunya. I per dir alguna cosa, per exemple, el tema de la Patum sortia a Ràdio Sant Cugat. No cal dir el Pagali Joan, no cal dir Vall de Bastons, no cal dir tot el teixit associatiu a nivell de música i també tradició, balls tradicionals de la nostra ciutat.
Senyors i senyors, aquí tenim
una
persona important de Sant Cugat, Caparrot, de l'any 2005, pregoner de la Festa de Tardor del 2004 i Premi Sant Cugatenc de l'any, sí, del 2012.
També.
Sí, sí, també.
Sí.
I això de les tradicions, aquesta necessitat de fer, d'ensenyar les tradicions, d'escriure sobre elles, de fer difusió. Per què?
Sí, a mi sempre m'ha fet molta pena que i d'això em pateixen molts pobles de Catalunya i també Sant Cugat, ara potser no tant, és que tots tenim una història, una tradició, unes llegendes, contes, i això se celebra, això es gaudeix, d'això se'n gaudeix, però a vegades no queda constància. Una manera que quedi constància és escriure-ho, publicar un llibre, buscar informació a través de la gent gran, de la gent que ja està implicada, dels ajuntaments, dels agents socials en general de la localitat, en aquest cas de Sant Cugat, i a partir d'aquí doncs, allò transformar-ho en un llibre. Per què serveix? Jo crec que sí, jo crec que és útil, perquè en un moment determinat els mitjans de comunicació, jo crec que de vegades ho feu, la televisió local també, però també ho fa la gent del poble, la gent més jove, que entran tant apareix un llibre i diu, ostres, tradicions, i a veure els geganters d'on van sortir.
Aquesta tradició sí. Ve de tal...
Això m'encanta, i m'encanta no tant per mi, perquè jo aquí estic en un tercer terme, sinó per la gent, les noves generacions que van pujant, doncs que tinguin, que sàpiguin doncs, d'on venim i quines coses s'han fet i es fan a Sant Cugat. No?
L'altre dia vaig estar amb la neta del Joan Tomàs. Joan Tomàs va ser una persona que va recollir tot el folklore de cançons tradicionals que ho va fer pel Joan Amades, perquè també estava amb el Joan Amades, i sí. El 150 aniversari sí, de la seva mort.
Sí, 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 sí.
I la veritat és que té una quantitat de coses que van recollir impressionant, però anaven pels pobles amb mules, anant a buscar a les persones que d'alguna manera doncs, havien fet aquella cançó o que coneixien aquella cançó. Quan te n'adones que realment hi havia tota una sèrie de gent que feia això, fas creus? Avui en dia, si no vas amb cotxe, evidentment doncs, no vas a cap lloc, però aquella època s'anaven amb mules i anaven a recollir les coses que d'alguna manera doncs, feien la gent del poble, la gent dels pagesos, aquelles cançons, i va recollir com 2.000 cançons o 3.000 cançons, una animalada, I aquest, el senyor Joan Tomàs, es veu que ningú el coneixia, en certa manera. I han fet una recopilació de les cançons que havia fet ell, i per tant, totes aquestes coses són interessants, a medida d'on recollir-les.
Importants, també.
Perquè vosaltres heu vist un Sant Cugat molt diferent a l'actual.
Sí.
Quants anys porteu aquí a Sant Cugat?
Jo vaig venir quan hi havia aquí entre 20 i 22.000 habitants. I va ser cap al 70... Després de fer el servei militar, el 78,
Rogeli?
77...
51 anys.
51 a Sant Cugat. I, Albert, tu ets de Bellaterra, ets veí, però...
Jo soc de Bellaterra.
Has viscut molt aquí a Sant Cugat.
Jo vaig deixar a Barcelona, però vam anar quan la meva mare va fundar l'escola Ramon Fuster, l'escola Tagore, mm-hmm. amb el Ramon Fuster, doncs que era l'escola Tagore, jo tenia 6 o 7 anys, ara en tinc 72... i per tant, amb 6 o 7 anys ja em vam venir a viure aquí a Bellaterra. I des de Bellaterra doncs, veníem aquí amb les bicicletes, pel camí antic, i veníem aquí a arreglar les bicicletes, i sempre per mi era el meu poble, Sant Cugat era el meu poble. Bellaterra no era un poble, era una zona residencial, i continua sent una zona residencial amb un cert esperit de poble, però que no acaba de ser un poble. I per tant, va dir, doncs, imagina't, doncs, si ara tinc 72, i llavors, doncs, estic a de 60 i escaig d'anys, 65.
Però, Déu-n'hi-do, el teu pare va passar també gran part dels seus dies aquí a Sant Cugat, fundant la Universitat Internacional.
Sí, però ell era més de Barcelona. El meu pare era més de Barcelona. Sempre venia de Barcelona, amunt i avall, i tenia totes les seves amistats i tota la seva activitat a Barcelona. Jo potser també, la meva feina està a Barcelona, però la meva activitat social i d'amistats venia també de Sant Cugat. O sigui, per tant, 60 i escaig d'anys aquí, doncs Déu-n'hi-do.
Aquí coneixes bé, i avui és president. Allò que sempre diu el Toni, el president de tots, no, això és un ofici, això és difícil, eh?
No, ser és el president de tots. Però sobretot és el president de les causes perdudes. I a més, és president de l'Ateneu, en aquest cas, però a més, és que jo sempre dic el president, perquè és el president per excel·lència.
No, de tota manera, el Joan Oliver, me'n recordo una vegada, el Joan Oliver, que vaig estar parlant amb ell, i era un gran amic de la família, així, un dia que amb la festa de tardor, que vam portar amb el Toni també, moltes vegades vam fer la gestió de la festa de tardor molts anys, un any que teòricament havia de ser el padrí de la festa de tardor, el vaig anar a buscar, i llavors ell es va apuntar a nacionalistes d'esquerra. Cosa que a mi tenia una certa contradicció amb nacionalistes d'esquerra, però era una mica contradictori, perquè, clar, els d'esquerra normalment són, anem a dir, més aviat no, internacionalistes, sí. No? I llavors m'ha dit una cosa que m'ha quedat gravada per sempre. Dir, mira, Àlvaro, sempre s'ha d'anar amb els que perden.
Sí, és l'Àlvaro. Això és l'Àlvaro.
No,
és que és l'Àlvaro.
Sempre s'ha d'anar amb els que perden. I, en certa manera, clar, els que perden, evidentment, doncs, amb una certa doncs, ideologia més d'esquerres, sí, més, sí. Més de país... Més...
No amb despectius, sinó al contrari.
Això mateix. I a partir d'aquí, doncs, mira, he anat arreglant coses a partir de la gent que perd, no? Evidentment que no sempre perdem, però em dono la sensació de que sí, que s'ha d'anar sempre amb els que perden, amb les persones que tenen més problemes, amb les persones que necessiten, anem a dir, doncs, posar-se al dia, en fi, coses d'aquestes que evidentment no val la pena. I sobretot amb la societat civil. La societat civil és la que dona la identitat a Catalunya. Des de fa temps, la política no dona la identitat a Catalunya, la política la gestiona. Però la identitat la fa la societat civil.
Jo, de totes
I, per
maneres,
tant, a partir d'aquí, doncs, pots fer el que et tingui la gana.
El fet de dir-li això de president de les causes perdudes és amb un sentit molt carinyós, perquè li dic molt carinyós a l'Albert, però és per això de que és un home que es fica amb uns fregaus, que és, i és per això que li dic al president
no,
de causes perdudes.
No, però està més estressat jubilats, eh? Esteu més estressats jubilats que...
Jo crec que hi ha diverses coses que amb les quals fem pinya i compartim els
Sí, és que això tinc temes... que els uneix. Aquí els tinc reservats. Sí, però deixa'm, Rogeli, perquè el Toni ja em mira, ja sap, perquè hi ha tant d'amor a aquesta taula, perquè jo també us estimo molt. Per tant, anem a posar aquesta nit, aquest vermut, aquesta hora de l'Àngelus, una miqueta de Clapton.
Vinga. Turns to see this beautiful lady walking around with me, and then she asks me, do you feel all right? And I say, yes, I feel wonderful tonight.
Wonderful tonight. També abans hem posat la cançó aquesta de Tom Waits, que parla d'un sentiment molt senzill però molt bonic i que tots ens podríem sentir, no?
identificats
d'alguna manera, però això també, una persona esperant a la seva parella com s'arregla.
No, és que a més...
T'estic esperant
és
aquesta nit fantàstica.
Aquesta cançó la va fer, si mireu la història, la va fer assegut en un sofà a casa seva, en el pis de dalt estava la dona l'ex-dona del George Harrison...
Que li va treure?
Que li va...
Això, aquestes coses, això ja, de les històries ja, del
ja
rock.
Ja, part de l'amor i del rock. La qüestió és que ell, mentre esperava que ella es vestís i es trobés la peça de roba i això, va començar a composar i ella va baixar pensant-se que ell li fumaria la bronca perquè havia trigat molt. I va dir, no, no pateixis, escolta això. I llavors li va tocar part de la peça aquesta. Jo ho trobo sensacional, o sigui, jo trobo una declaració d'amor...
Home, i que et toqui Eric Clapton al menjador de casa teva...
No era tan reconegut com ara. Però jo aquest tema és un tema que difícilment, si l'estic escoltant a casa tranquil i tal, no em poso gairebé a plorar. Sí, sí. És un tema... I a més aquesta versió és molt bona. Bé, no sé, em va fer molta il·lusió perquè és un tema que el porto sempre com a punt de referència, no, però és que és un tio que m'ha agradat molt a mi sempre, el Clapton. Com toca i com acaricia les cordes, i vosaltres que toqueu la guitarra... En fi, és una cançó que sempre m'ha agradat molt.
Toni,
hasta aquí les notícies.
Tu vas arribar després del servei militar, dius, aquí a Sant Cugat?
Sí, jo crec
perquè
que vaig
arribar... Perquè et vas casar i vau escollir Sant Cugat?
Jo vaig venir aquí perquè el meu avi ja veníem aquí, però de Sant Madí, perquè jo vinc de Gràcia. I aleshores el meu avi treballava a la palleria del comptable i tenia molta relació amb Sant Cugat. I jo vaig venir aquí perquè a mi de doncs, venir a Sant Madí jo vaig conèixer Sant Cugat. També vaig venir per amor i tal, i al final, definitivament, vaig venir quan vaig trobar la feina del Tovella, del Cisco Tovella, del gran Cisco Tovella, i em vaig quedar aquí perquè em vaig trobar molt bé a mi, aquí a Sant Cugat, perquè a més estàs molt a prop de Gràcia, estava molt a prop de Barcelona, i després aquí vaig trobar un poble... A veure, llavors ja em vaig començar a apuntar... No em vaig apuntar ni al centre excursionista, ai, ni al Club Muntanyenc, no em vaig apuntar a l'Esbart. O sigui, aquests llocs que normalment t'apuntes, a l'escoltisme tampoc, hi venia de l'escoltisme, però em vaig apuntar a moltes activitats, a moltes entitats que feien mogudes socials i tot això.
Però amb Amics de Sant Cugat sí que vas estar.
Amics de Sant Cugat.
Sí, allà em va enredar l'Alba, allò que deia. Sí, allà em va enredar. Però molt bé amb la Montserrat Ullols, la Glòria Villa del Prat, que pobra és la que feia tot el tema administratiu, que una molt bona noia i molt bona col·laboradora, i molt bé. La veritat és que aquí vaig començar a moure el
control. La Marcela Ossa, també.
La Marcela Ossa, exacte, també, que per cert va morir no fa mal, fa uns quants anys, el Joan.
Sí. Quantes botigues d'electrodomèstics hi havia abans, en aquell moment?
Era,
una?
Era el Cisco i el Tovella, dues n'hi havia. No, hi havia el seu cunyat, el Pasqual.
Era com el Pujol, que m'anava a Catalunya. Sí. Tres persones, el Pujol.
El Pasqual, el carrer Valldoreix, i això... Però ell era molt ambiciós, el Cisco, i molt fiera, i molt viu, i molt arriscat, i molt llançat, i va anar pujant, i més, tot anava a parar a la botiga. És a dir, era un home que vivia per la... Jo, bueno, és que tinc molt bon record, hem tingut molts discussions lògiques de feina i de tanys, però va ser molt bo perquè jo vaig agafar aquesta feina perquè jo treballava de mecànic de cotxes i és el meu ofici, ho tinc amb molt de carinyo. Que vaig
mira, tu també ets mecànic, estudiar mecànica, no, Alba?
Jo vaig fer oficialia industrial, l'escola industrial, doncs... i després a l'escola del Clot. Imagina't.
Aquí, mira, aquí també vaig anar jo.
Trobarem més coses en comú.
Sortint de treballar a Gràcia, quan encara treballava a Gràcia, me'n vaig anar cap allà. I me'n recordo tota la vida que el meu jefe deia, perquè jo havia sortit puntual a les 6 de la tarda, i clar, sortir d'un taller a les 6 de la tarda era com, va, que et tenia aquestes hores. I la qüestió és que i vaig dir, home, és que haig d'estudiar per treure'm el títol, i el jefe tal qual, ho diré tal qual, eh? Menys títol i més titola, em va dir el jefe. I això m'ha quedat tota la vida, perquè més d'aquells que... La qüestió és que estic molt orgullós d'estar mecànic, i és el meu ofici, però estava molt cansat. I a més, aquella època, la mecànica era molt complicada i molt dura i et feien servir a tot i, bueno, i vaig arribar a ser oficial i molt bé, eh? I llavors, un amic de Gràcia, que també era mecànic, que va agafar i va buscar feina i va trobar una feina comercial de discos, de LPs i de música, i era comercial d'aquí, i vaig dir, escolta, tu que has trobat això i que vas molt amunt i avall, per què no mires si trobes? I em va dir, mira, hi ha un home a Sant Cugat, Cisco Tovella, que està obrint una botiga i ha fet una gran botiga i necessita una persona. Jo, si vols, anem un dia allà i vam pujar un dissabte, el Cisco i jo de seguida vam sintonitzar, vam agafar la freqüència correcta, parlant de la ràdio, i aleshores vaig passar de ser mecànic a vendre televisors a mitjans de desembre, que aleshores es venia molt, aquella època.
Sí, vas començar,
o sigui,
un canvi, a tope.
Però bueno, t'espaviles i te n'en surts. I la veritat és que vaig estar 30 anys allà amb ell, I molt bé, la veritat és que molt bé. I, bueno, jo havia passat per tots els rangs familiars, que si sóc fill, que si sóc nebot, que si sóc soci de la botiga, i tenia tots els rangs familiars. I
de... Home, va ser l'assessor de moltíssimes i moltíssimes època... famílies, de la rentadora, dels primers televisors,
home,
no?
Jo tinc, jo tinc gent que ara ens veiem i que tenim molt bona amistat, com entre ells el Rogel i l'Àlvar, a resultes de la botiga, també. I allà, vull dir, he fet moltes amistats, inclús amb els autèntics de l'època bona, entre cometes, de Tovella, que era quan encara podies... Escolta, ja t'ho vindré a pagar demà passat, que ara no porto calés. Bé, ja vindràs. Doncs encara amb 4 o 5 anys anem veient i anem fent sopars sovint i sortim a caminar amb alguns i tal. Vull dir que va ser un any, una època molt bona. Durilla, però molt bona.
Estava pensant que allà hagués estat interessant, Rogeli, posar uns micros allà, al Tovella,
sí.
Perquè el Toni segur que feia programes de ràdio allà amb la gent.
Sí. Jo crec que més d'un comprar perquè per esgotament. Ja. Sí. Va, ja me l'enduc. Deixa'm-ho allà, però no m'atabalis més.
No, però bon venedor.
No, però a més, vendes...
Venia el producte i, a més, una cosa que és molt important, que jo sempre també he destacat que és important quan tens estàs d'atenció al públic, que és mantenir aquesta relació, aquesta frase de benvinguda, la rialla.
De complicitat.
Això el Toni ho té. Ho té. És que encara ho té.
De tota manera, tinc gent que també s'havia enfadat amb mi, que deien que... Perquè jo tinc molt mal geni. I aleshores, quan algú se m'atravessa, puc ser una miqueta impertinent. I algú m'havia dit, és que vostè no pot atendre la cara al públic. Jo li respecto, senyora, però... Senyor.
També hi havia música.
Sí, i tant. Jo havia venut discos de música de la Deutsche Grammophon, de clàssica. Venia un home, que m'han recordat tota la vida, que sempre m'havia recordat el Charlie Reixac.
Sí.
Un tio, un caràcter... Tio de Barcelona, un tio... Un don de gente,
bon
germà,
bon charmant.
No, però molt bo. I el tio ens venia als Deutsche Grammophon i escolta, m'ha sortit aquest disc malament, aquest LP malament. Vine el cotxe. I obria la maleta del cotxe i quants vols? 3 per aquest, 5 per aquest. I al millor m'enduia 10 discos i jo li tornava 3 només. Un tio però vam tocar molta música clàssica. Bé, jo crec que érem els únics que tocàvem la música aquí en aquell moment.
Sí.
Vull dir que... It's cold and I'm nowhere to sleep. There's somewhere you can tell me. He walks on, doesn't look back. He pretends he can't hear her. Starts to whistle as he crosses.
Comencem la secció a 3:15 d'avui divendres, la secció de coses en comú que teniu els tres, o de dos en dos. Per exemple, Phil Collins, us agrada?
Sí.
Phil Collins.
Phil Collins, sí. Home, és un clàssic.
A mi em recorda molt a la botiga, aquest home.
És un bateria, era bateria.
Sí.
No era...
A mi em recorda la botiga, entre altres coses, perquè quan es feia la fira aquella del comerç, el que era l'antic camp de futbol, ara amb el celler, que es feia cada 2 anys, em sembla, cada 4 anys, no sé què, hi havia un equip de música molt bo, i posàvem aquest tema, perquè té unes matinzacions en bateria, això... I sempre
allà?
Em recorda aquella...
Home, equips de música en teníeu també, sí, no? El Tovella.
Sí. No, el Tovella, sí, segur una cosa tenia, era que llançat, però... I també... teníem equips de música que era impensable que en un poble així de 20.000 habitants tinguessin...
Però també la música catalana, eh?
També.
La cançó aquesta... Sí. Aquesta se sentia, la sentíem per tot arreu, anàvem als concerts. Jo recordo els concerts, per exemple, prop d'aquí Sant Cugat, el claustre era un lloc que havia vingut cantautors importants,
i
Raimon i companyia.
I a l'Autònoma
també, grans concerts a l'Autònoma, i no cal dir a Barcelona, a l'estadi Olímpic, després de les Olimpíades, al Camp del Barça, i també a sales que hi havia música.
Sí. Més coses que teniu en comú és que sou uns... Us agrada gaudir de la vida, uns disfrutones de la vida.
I aquí no li agrada.
Home, no, però jo vosaltres amb positivisme, amb alegria...
Jo crec que això és important matinjar-ho, sí, perquè... O sigui, a tothom li agrada la vida, perquè el que em digui que no li agrada la vida és que s'ha equivocat de vida.
S'ha equivocat de lloc.
Per tant, però sí que ens agrada, perquè gaudim i sabem disfrutar i ho aprofitem. I la veritat és que jo em considero... No sóc un vividor, però m'agrada viure bé.
I aquí, ja sí, jo crec que tots tres, jo des de fora,
Teniu
aquesta característica.
Sí. Som feliços.
Sí, jo et diré un petit exemple, molt curt i molt breu. Per exemple, jo ara ballo sardanes amb la COP, amb la entitat sardanista del meu poble d'origen, Pons. I vaig allà els caps de setmana, assagem el divendres i el diumenge ballem de concurs. Ah, però tant el dissabte... Té concurs de les colles de Lleida.
Ara, sí, digue-ho.
Però després
digue-li.
Fotem un bon dinar o un bon sopar. I som allà.
Recupereu les calories.
30 persones xerrant.
Sí, senyor.
Bueno, és un moment fantàstic, perquè la gent diu el que pensa, diu el que vol, estem contents, estem feliços, ho celebrem amb un brindis i visca la Pepa, tu.
Nosaltres, en certa manera, també fem el mateix amb les motos.
Exacte.
Veus? Per exemple,
les
motos tenim en comú, perquè fèiem sortides amb moto, però anàvem a Aranda de Duero a dinar i tornàvem.
Al mateix dia?
Al mateix dia.
O Santander.
O anàvem a Santander a dinar i tornàvem. Coses animalades d'aquestes, eh?
Anàvem un grup de 5 o 6 o 7. I a més l'Àlvar va molt bé i molt ràpid. Ara ja segurament no, perquè jo tampoc corro tant. Però anava molt bé en moto i segueix anant bé en moto, perquè és un tio... el punt d'unió era l'esmorzar, el dinar, però anàvem allà, dinàvem i tornàvem.
Però tu te'n recordes d'aquella anècdota que vam organitzar, aquell show que vam organitzar aquí a Sant Cugat? Una mica més ens foten fora de Sant Cugat.
Què vau fer?
Te l'explico.
Sí. Quin any era?
Hi havia el camp de futbol a la Rambla del Celler.
Ah, sí? Ostres.
Ah, llavors ha plogut, eh?
Amb els Mora, amb els germans Mora.
Amb el germà Mora. I en el seu dia, amb el Miquel Chaus, el Toni i jo, vam organitzar un dirt track. Què és un dirt track? És anar amb moto, fer un oval, anar derrapant i anar fent un oval. Els hi vaig demanar permís al del club de futbol que ens deixessin al camp de futbol.
Que el vam
que no,
deixar.
Que no hi havia... Que no hi,
ple de forats.
No, que, no hi, que no hi havia gespa ni res. Mm-hmm. En aquell moment es tenia que enderrocar el camp de futbol i a fer-lo fora d'aquí. O sigui, per tant, estava en l'impàs aquest que pràcticament ja estava una mica obsolet.
És veritat,
no? Però, esclar, quan ens van donar permís... Els tios del futbol no s'imaginaven què faríem.
Volem motos allà.
Vam fer un cristo.
Sí, sí.
Però juro que va ser, una mica va més, ens fotem fora d'allà, va fer molt fort. Però la veritat és que va haver-hi un ambientillo.
Sí, sí, molt.
Preciós, perquè tota la gent de Motard així va venir allà un públic impressionant. Vull dir, escolta, vam fer...
Clar, és que era un aconteixement... Sí, sí. Totalment, totalment fora diferent. De lloc, perquè un dirt track dintre un camp de futbol i aquí Sant Cugat, això, la gent va
al·lucinar. Bueno, es feien els dirt tracks, no? Sí. I després passaven la màquina sí. I llavors aplanaven.
Sí. Vosaltres no teníeu màquina per aplanar el...
No, nosaltres no. Llavors no
digueu... Es venien els de les màquines.
Vam pagar la reparació. Home, també, clar. Vull dir, això sí, eh? Però vull dir, però es van
que ens estem refent.
Van deixar de fer-ho només una vegada i ja estava.
Moteros encara hi sou, perquè sí, veniu sí. Aquí a vegades a la ràdio amb la moto, aneu a...
Sí, seguim.
A,
sí,
és a vegades envien... Hem d'explicar que tenim un grup de WhatsApp conjunt i jo a vegades estic aquí treballant i envien fotos o vídeos des d'estic a no sé on, clar. Aquí de esmorzant amb la moto. O l'Àlvar des de Formentera, que això ja és greu, això és molt fort.
Ui,
bueno,
ui havia de sortir Formentera.
No, home, la veritat és que a Formentera me'n recordo que hi anàvem, normalment sempre anàvem a l'octubre per celebrar el Dia de la Hispanidad. Perquè nosaltres anàvem a celebrar el Dia de la Hispanitat.
Això també fa per tu. També fa,
sí. I llavors vam anar allà i anàvem un fi de setmana llarg, o sigui, 4 dies, i estàvem allà. Què passa? Que des de fa 30 anys, una cosa així, ho estic fent cada any, i per tant ha sigut un clàssic. I és una tradició que queda... Ara ampliem una mica 10 dies, perquè estem jubilats, però vull dir, però al principi doncs, és un espai que és l'únic dia que puc anar al mar, diríem, no? Perquè els altres dies de l'estiu és impossible anar a qualsevol lloc de mar perquè està pleníssim de gent, no? En canvi, l'octubre et pots banyar i per tant...
I encara fa bon temps.
Encara fa bon temps, la veritat és...
El tema de les motos, això, de les, aquestes excursions, ja no les feu?
Jo vaig sortint encara, perquè físicament em cansa més i tal, però segueixo anant cap allà de la Santander perquè tinc família allà dalt, i ara... en breu, i vull anar-hi, me'n vaig 2 o 3 o 4 dies, però que allò es vaig i torno 2 dies després, no vaig i torno.
No, nosaltres, per exemple, fem una calçotada i anem ara, amb el grup de Bellaterra que tenim, que som 5 o 6, i agafem les motos i anem a donar voltes, fem el Coll de l'Illa, això sí, el Coll de l'Illa sobretot, l'hem de
fer.
Què
és això?
El Coll de l'Illa és el que va des de Montblanc fins a Valls.
Mm-hmm.
És un coll que, evidentment, doncs, el qui no ha passat amb moto per allà és que no és un gran motard. I són unes curves molt, molt maques i estan molt ben fetes. I sempre la meva feina, i després anem a Valls doncs, a fer una calçotada. I, per tant, Això que deia el Toni, això de,
el Rogeli.
El Rogeli, de reunir-se una colla d'amics i parlar de coses de motos, de coses de nostres, d'així, doncs això és el que fa Catalunya. No,
i compartir els moments i les aventures, això...
Aquella curva que...
Al voltant d'una taula i algú que potser sortint de després de dinar feia algun recte.
Sí,
però mai sense... Almenys a les vegades que vam anar o vaig anar...
Bueno, no, algun disgust...
Algun disgust, sí.
Algun disgust vam tenir.
Però...
Un ensurt, eh?
Però ara no es pot fer això perquè, entre altres coses, no pots córrer tant. Vull dir, no pots estar més controlat.
No, i em sembla molt aleshores... bé que estigui controlat, perquè realment doncs, hi ha cada personatge que...
En aquest grup de WhatsApp, a vegades també, algun diumenge, què ens ha enviat el Rogeli a les 12 del migdia?
Sardanes.
Sardanes.
Però ell ballant.
Ell ballant.
Us en recordeu?
L'època de la pandèmia.
Que posava el Roda d'Amics,
sí,
ens posava...
el nostre dansa d'aquí, del 91.5 de Ràdio Sant Cugat, i el Rogeli es posava a ballar.
Ballant a la terrassa de casa, sí, sí. Era molt bo, allò. Era molt bo.
Sí. Jo enviava cançons i ell enviava danses.
Sí, danses.
Sí. Ens ho passàvem bé. I amb la dona també ballàvem, i a vegades sol. Jo cada diumenge, sardana, que te crio. I ens ho passàvem molt bé. Però he de dir una cosa que vaig descobrir, que no havia fet mai, és que vaig agafar música que no era de sardanes.
Ah, sí, passa, aquesta és molt bona.
Que no era de sardanes... i la convertia... Havia de ser una música o una cançó amb un ritme.
Un ritme, sí, exacte, no?
I la convertia en sardana.
Sí.
Podia posar un passodoble. O sigui que els andalusos, si va arribar per allà baix, devien al·lucinar. O podies posar...
O
la conga del Canuto a ritme de sardana. És possible.
El que va inventar la sardana era un andalús. Vull dir.
I a més, vam demostrar que amb les gravacions, amb els vídeos que vam fer, amb els YouTubes aquells, que és possible, perquè la música no deixa de ser ritme.
Espera,
música,
això està publicat a YouTube? Això es pot consultar?
Que no sé si queda alguna cosa.
Ara després ho consultarem i ho mirarem.
I bé, és una manera de... Però sí, és possible. Després, quan acabem el programa, els faig una demostració.
Ah, perfecte. Escolteu, i per últim, l'últim tema... Ja és que ha volat el temps, eh?
Ui,
mira que no hem posat ni publi ni res. Per vosaltres ens hem saltat la publicitat.
Què dius?
Imagineu-vos. Un altre tema, l'últim tema que volia treure aquí i que és comú a tots quatre, de fet, és la ràdio. Converses consentides.
El punt més en comú, crec jo que...
Sí.
Ja fa uns quants anys.
Aquest any és la quarta edició que fem, el Converses Consentides, perquè vam fer-ho durant la pandèmia, llavors va haver-hi el problema de que havíem de fer-ho amb l'ordinador, que allò era un
follon. Videoconferència.
Videoconferència, que allò s'estallava i tal, però sí, aquesta temporada és la quarta que hem fet, això. Sí, sí.
No, la veritat va ser una mica...
Expliquem com va començar tot.
De fet, va ser una cosa que amb el Toni havíem parlat moltes vegades. Escolta, perquè jo li deia, hosti, Toni, tu ets una persona de ràdio.
Toni no havia fet res de ràdio abans de Converses.
No, però era una cosa que la tenia dit i dic... O sigui, hi ha dues coses a la vida que m'agradaria fer. Bueno, hi ha moltes. Però una és estar en un mitjà de ràdio i fer... Perquè la màgia aquesta d'estar en un estudi, que pots estar parlant, et pots estar tocant l'orella, et pots estar acordant la sabata, vas parlant, la gent no et veu, però tu vas segueixes expressant. I aquesta comunicació i que la gent t'escolti d'altra banda, això sempre m'ha fascinat, i l'altre és tocar el piano. Que vaig fer 5 cursos, però al final vaig haver-ho deixat.
Doncs amb el Toni vam estar parlant un dia i escolta'm una cosa, i jo li dic, hòstia, però és que tu ets una persona de ràdio, perquè realment doncs, la simpatia, la verborrea que té, la rapidesa de reflexes que té, així és una persona que... I vam parlant així, va sorgir que llavors el Toni va dir, tenim l'oportunitat de fer un programa que et sembla, i dic, home, va, jo m'apunto.
Sí.
Llavors, doncs, en certa manera, va començar ell una miqueta amb el tema.
La qüestió és que, de fet, sempre que ens veiem, però no ho feia mai, però ell estava llavors ficat en política.
Sí.
Rogeli encara estava en l'Ajuntament, també. Home, ens jubilem d'aquí poc, i quan ens vam jubilar vaig dir, home, ara ens hem de trobar, i vam trobar-nos un dia, i a partir d'aquí
vam parlar
amb el Xavi Fornés, i va dir, això, home, sí, presenteu una maqueta, vam presentar una maqueta... i vam triomfar.
Sí, la proposta era molt engrescadora. Jo ho vaig viure així, perquè era entrevistar a gent propera o a gent interessant, que és el que penso que hem sabut fer durant aquests 4 anys, i també una cosa també molt important, és posar-hi la nostra pròpia personalitat. Tenim algunes coses que ja hem anat dient aquí que ens uneixen, que fem equip, que vivències comunes en molts aspectes, hem viscut una època determinada també, per tant, tenim moltes qüestions en comú i això fa que tot plegat i amb la complicitat del convidat o la convidada fa que, em sembla, pel que ens han anat dient a fora, doncs l'audiència d'aquesta ràdio doncs estigui pels núvols.
Però jo diria que hi ha una cosa...
Sí,
hi ha una cosa molt important.
Digue-la.
Una, que som amics.
Això mateix.
Això és important.
Primer, sí.
Segona, que són de Sant Cugat. Mm-hmm. I per Sant Cugat el que sigui necessari.
I tant. Exacte.
I tercera, perquè ens agrada la ràdio.
No, i a més...
O sigui, les tres coses aquestes s'unien amb aquest grup i a partir d'aquí doncs hem començat
a tirar. A més, molta gent, tant homes com dones que han vingut a la ràdio, potser anava pel carrer Santiago Rossinyol, allò que és el nucli, sí. I escolta'm, t'interessaria venir a fer un programa a ràdio?
És que el Toni és un captador.
I aleshores, molts, sobretot la primera temporada, bueno, pel carrer els veia o les veia i els hi comentava. I ningú, alguna persona, dic que no m'hi veig, però tothom de seguida que sí.
Bueno, és que el Toni té molt ganxo, eh?
Sí. Bueno,
home, perquè em coneixen, també.
Sí.
Sóc el Toni Samsó, aquí, el Toni Tovella. Ah, sí, home, sí.
Ah, no, vale, no. Sí.
Clar.
Sí, sí. Bueno. No, a més, que no és fàcil una entrevista a una persona durant una hora. Bé, de fet, feu la prèvia, no és una hora sencera,
sí,
perquè nosaltres
feu
aquesta prèvia, que a vegades se us va, el rellotge, perquè comenceu a parlar del poble.
Sí.
Em recordeu el Madí i el Cugat?
Sí,
salvant les distàncies,
sí,
fent una repassada, sí, de les històries de la ciutat,
jo crec,
del
que
poble.
Eren genials, l'important, el Joan i el Feissa.
L'important també és que ho fem amb un cert sentit de l'humor, sense, o sigui, amb tots els respectes d'això, però li posem un toc així humorístic i això també és important, perquè les entrevistes hi ha la gent molt sèria. Després la gent quan surt diu, ostres...
Ha estat una bona experiència.
Sí. Ningú ens ha dit...
De fet, jo espero que... Per vosaltres també hagi estat una bona experiència, la d'avui.
Sí, clar.
Sí.
No. Ah,
home, jo penso que tu també, Jèssica, també has...
M'ho he passat,
sí,
molt bé.
No,
ha col·laborat a què?
Ha col·laborat bastant, que nosaltres ens poguéssim reunir, que d'alguna manera ens poguéssim fer el programa.
Sí.
I, per tant, hem d'agrair
aquesta
confiança que ens vas tenir en el seu dia, també.
Això sempre ha estat al nostre costat i per això s'ha de tenir present.
Sabeu quin és el secret? El perquè de tot això és perquè sóc fan vostre. Escolteu... I ens quedem a lo alto amb Dire Straits, que també us agrada, sí, oi, va, que sí?
Sí,
doncs Alba, Rogeli i Toni, moltes gràcies per aquest Converses Consentides del revés. Els entrevistadors entrevistats, que ha estat fantàstic per aquest Dia Mundial de la Ràdio. Molta ràdio, visca Ràdio Sant Cugat.
Visca, per molts anys, exacte. Per molts anys, ràdio.
Gràcies. One more thing. We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Calaix. Obre'l i connecta't. alcalaix.onalatorre@gmail.com. Pregunta, comenta, proposa, suggereix. alcalaix.onalatorre@gmail.com. El Calaix. Amb Mònica Socies.
L'actualitat i la literatura obren el programa d'avui. Entrevistem la periodista Fàtima Llambrich, autora de Brots de Narcosocietat, publicada per Columna. Un llibre que ens obre les portes a conèixer des de dins el món del narcotràfic. i de la realitat a la ficció del gènere negre. Hem pogut compartir una estona amb Andreu Martín, un dels grans, precisament, d'aquest gènere i amb una ploma ben viva. També ens acompanyarà l'escriptora Raquel Gámez, guardonada amb el 4th Premi Far de Torredembarra de narrativa curta. I acabarem amb una de les llegendes del Montserratí publicades per l'editorial Paper d'Estrassa. La serp estricadora s'amaga al pati de casa. En parlarem amb el seu autor, Joan Francesc Cànovas.
Edició de continguts, producció i presentació, Mònica Socies. Edició sonora i muntatge tècnic, Josep Maria Soler. Al calaix, obre'l. I trobaràs cultura, un programa d'Ona la Torre
per a la xarxa.
Estàs escoltant
Al calaix,
obre'l.
I trobaràs cultura.
Amb Mònica Socies.
El passat divendres, dia 10, dos guàrdies civils perdien la vida embestits per una narcollanxa a Barbate. Una notícia trista que ha impactat de valent amb molts...